Són les 3.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins les 3 hem estat explicant la primera hora del Catalunya migdia, totes les reaccions a la derrota de Víctor Orbán a les eleccions d'ahir a Hongria. La seva caiguda deixa l'extrema dreta europea sense el seu principal inspirador els últims anys i Vladimir Putin sense el seu principal aliat dins de la Unió Europea. També Donald Trump perd un govern amic, en aquest cas a Europa. Ens hem fixat també en la situació de l'estret d'Hormuz. D'aquí una hora els Estats Units començaran a bloquejar els vaixells que hi passin amb origen o amb destinació l'Iran. Amb tensions renovades després del fracàs de les converses de pau de dissabte que disparen avui el preu del petroli una altra vegada per sobre dels $100 al barril de Brent. I hem passat pel Palau Sant Jordi, on Rosalía fa avui el primer dels seus 4 concerts a Barcelona, amb les entrades esgotades i amb desenes de fans fent cua des de primera hora per seguir l'actuació a peu de l'escenari. Tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que el PSC decidirà aquesta tarda quines mesures pren arran de l'abstenció dels seus 2 regidors a Ripoll, que va permetre a Sílvia Orriols aprovar els pressupostos de la vila. Ho farà en una reunió amb membres de l'executiva nacional, de la Federació de Girona i del grup municipal. La portaveu del PSC, Lluïsa Molet, insisteix que el PSC no pot donar suport a plantejaments d'extrema dreta que potencien la intolerància, la divisió i l'odi.
Doncs es prendran les mesures oportunes, que acordi l'executiva nacional, la Federació de les Comarques Gironines, doncs en relació a les actuacions que han desplegat el grup municipal de Ripoll.
El judici a la família Pujol que es fa a l'Audiència Nacional s'ha centrat aquest matí en els negocis de Jordi Pujol Ferrusola i a petició de les defenses han comparegut com a testimonis pèrits que han analitzat diverses operacions. Una és la dels abocadors de Tivissa, la Ribera d'Ebre, i el de Vacamorta, al Baix Empordà. La fiscalia sosté que els diners que va guanyar Pujol Ferrusola són comissions a canvi d'influència a l'hora d'obtenir llicències. El pèrit Juan Manuel Traiter ha volgut aclarir que no es tractava de cap concessió pública, sinó de permisos que sempre s'ha otorgan d'acord amb criteris tècnics.
Lo importante es lo que señalan los técnicos. Los políticos tienen que aceptar las reglas y los informes preceptivos y determinantes que emiten los técnicos.
Esquerra Republicana posa pressió a Junts per Catalunya i als socis parlamentaris de Pedro Sánchez perquè aprovin al Congrés la creació del Consorci d'Inversions. Es tracta d'un organisme que va proposar el partit d'Oriol Junqueras, pactat amb el PSOE, per assegurar que s'executen totes les inversions a Catalunya que s'inclouen als pressupostos de l'Estat. La primera votació, la d'admissió a tràmit, està prevista a finals d'abril. Junqueras ha denunciat que Espanya només ha executat els últims 15 anys el 60% de les inversions previstes a Catalunya. Per acabar amb aquesta situació, el president d'Esquerra ha defensat la creació d'aquest consorci i ha emplaçat la resta de partits, especialment a Junts, que no s'hi oposin.
L'acceptació a tràmit en el Congreso depèn dels vots de molts grups parlamentaris. A tots ells els hi recordem que votar a favor de més competències, més eines i més recursos per Catalunya és molt positiu.
Amb el 50% dels vots escrutats a les eleccions presidencials del Perú, tot s'encamina a una segona volta als resultats preliminars, situant la candidata conservadora Keiko Fujimori al capdavant d'una cursa molt ajustada. Amb el 17% dels vots la segueix l'exalcalde de Lima d'extrema dreta, Rafael López Aliaga, amb el 15% dels sufragis. La jornada ha estat marcada per problemes logístics en diversos col·legis. Anem a Buenos Aires, Joan Biosca.
63.000 peruans són els qui no van poder votar ahir pels problemes amb les paperetes i la constitució de meses electorals a Lima, la capital peruana, un caos que deixava imatges d'electors colpejant les portes de centres de votació i desesperació, ja que el vot al Perú és obligatori sota possibles multes econòmiques d'entre 10 i 100 euros en funció de la renda o bé el bloqueig per fer tràmits davant l'Estat. Electors, de nou, fent cua des d'abans d'obrir-se altra vegada a les urnes a Lima.
Ellos trabajo en sector salud y los pacientes no se pueden quedar mucho tiempo solos. Tengo que salir lo más rápido posible.
I els electors també opinant a les ràdios.
Estas elecciones ya se han visto ya manchadas porque ahora ya sabemos quiénes son los candidatos que tienen un porcentaje de voto preferencial.
10 presidents en 8 anys i des del 2016 cap d'ells ha acabat el mandat.
Hi ha hagut dos ferits a l'explosió d'un laboratori del Centre Tecnològic Eurecat de Manresa. El Baix és un dels afectats, l'han traslladat a l'Hospital Sant Joan de Déu i l'altre ha estat atès institut pel Servei d'Emergències Mèdiques. Ha calgut evacuar un centenar de treballadors de l'edifici. Anem a Manresa, Nati Adell.
Bombers informa que tots els riscos estan ja controlats. Al lloc de l'explosió, però no s'hi podrà accedir fins que no es descontamini. A la resta de l'edifici sí que els treballadors han pogut entrar amb bombers per recollir les seves pertinences. Al laboratori on hi ha hagut aquesta explosió ha quedat completament afectat i ha cedit un sostre, però no hi ha problemes estructurals, confirmen bombers que ja s'han retirat d'aquest punt. No se sap l'origen d'aquesta explosió que s'ha produït aquest migdia al segon pis, mentre es manipulaven productes químics habituals. Els bombers ja han desplaçat 6 dotacions, una d'elles especialitzada en accidents químics.
Passant 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
I també amb Isabel Lleuger, expert en relacions institucionals. Bona tarda.
Molt bona tarda.
L'escriptor i advocat Jordi Cabré, bona tarda.
Bona tarda.
I la psicòloga i divulgadora Alba Alfageme, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot bé?
Molt bé.
Molt bé.
Va lesionada, Lleuger?
Ja, tu, no sé com, eh? M'he trencat un lligament del dit gros, de la
del
mà dreta.
Del dit gros de la mà dreta.
Que no sabeu la falta que ens fa, eh? Tremendo. Hi ha tantíssimes coses que no pots... Tot costa molta més estona.
Ara ho has de fer tot amb l'esquerra, per tant... Escolta,
exacte, tot
que t'ajudin. Fes-te ajuda, deixa't ajuda. Ja sabeu que el primer tema ens ve sempre des de fora. Avui amb un canvi en l'alineació, perquè avui saludem l'escriptora Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
Bona tarda.
No és habitual que la Llucia estigui els dilluns, per tant, escolta'm,
No és dijous, que ningú se faci il·lusions, no és dijous.
No, tornaràs els dijous, és aquesta setmana, però clar, avui els tertulians no són els habituals, per tant, a veure si els pessigues o no els pessigues. Ja saps que els dijous et tenen la mida presa i sempre els fas pensar molt, diuen ells. Per tant, a veure si fas pensar o no. Digues.
Més que pensar, ho deies ara, no? El primer tema sempre ve de fora. Aquesta vegada ve molt en fora, no? Perquè la matinada de dissabte varen tornar els astronautes de la missió lunar Artemis II, que va durar 10 dies. Se'n varen anar a 321.000 quilòmetres de distància de la Terra. I la nau espacial Orion va caure enmig de l'oceà, tot va anar molt bé, i després han fet declaracions en una compareixença a Houston que m'han fet pensar. I una d'aquestes declaracions pot sonar gairebé còmica, perquè diuen que això és el més especial que els passarà a la vida, ho va dir el comandant Ray Weinsman, i és com evident que és el més extraordinari que els passarà mai, no? És a dir, no tornaran a experimentar mai més ni la preparació, ni l'emoció, ni l'eufòria, ni la consciència d'haver complert un somni com aquest, no repetiran la sensació d'haver protagonitzat una proesa única d'aquesta magnitud, no? I la pregunta que jo em faig és, després d'això, com tornes a la Terra, no? I com tornes a la Terra en un moment com l'actual en què tot està tan embogit i d'una manera tan estúpida. Hi ha una síndrome, que és la síndrome de l'home a la Lluna, perquè en aquell moment tot eren homes els que anaven a la Lluna, que va afectar els tripulants dels diversos Apolos que han allunat a la història. I es refereix a un fenomen provocat per l'impacte emocional d'haver assolit una meta màxima, insuperable, de no tenir nous objectius de la mateixa envergadura, tot això afegit a l'estrès posttraumàtic i la dificultat de reajustar-se a la vida terrenal després d'una experiència que és inigualable, no? Neil Armstrong, per exemple, era una persona molt tímida, mai havia volgut ser famós i odiava que l'aturassin per demanar-li autògrafs. I Buzz Aldrin, que l'acompanyava, considera avui dia degradant que sempre li recordin que va ser la segona persona que va trepitjar la Lluna després d'Armstrong. I després, alguns dels que varen anar a l'Apolo 12, a l'Apolo 14 i a l'Apolo 17 han tingut problemes derivats d'aquesta dificultat de tornar a posar els peus a Terra, a la Terra, en aquest cas. A una altra escala, això és el que els passa als esportistes d'elit d'èxit quan han de retirar-se, no? Normalment encara són joves, però ja no podran competir, o no de la mateixa manera, i han de preparar-se per continuar vivint sense els estímuls, sense tot allò que senten quan són els millors del món, perquè si no es preparen bé en retirar-se i seguir les seves vides, hi ha un risc molt elevat de caure en una depressió o en les addiccions, no? En el cas dels astronautes, això, evidentment, es multiplica per 1.000. I amb aquells que van trepitjar la Lluna, la NASA no va tenir en compte el que podia passar després. Supòs que això deu haver canviat i que els de l'Orion han estat entrenats també per continuar les seves vides a la Terra, però la veritat és que no sé com s'entrena això, perquè no deu ser gens fàcil, no? Hi ha un concepte que és l'overview effect, l'efecte de visió general, que defineix els canvis que experimenten els astronautes en la percepció de les coses després d'haver vist la Terra des de l'espai. I en aquestes declaracions que van fer a Houston, els de la missió Artemis 2, Wiseman també va dir que és un privilegi ser humà i ser el planeta Terra. I que, tot i que estaven complint un somni, des del primer minut només tenien ganes de tornar a la Terra per retrobar-se amb les seves famílies, no? Prendre tanta distància, en aquest cas una distància literal, ajuda a tenir perspectiva de les coses, no? Ajuda a prioritzar el que és important. Cristina Coix, que és l'especialista de l'Orion, explicava que el que més els cridava l'atenció de la Terra no era que es veiés petita o que estigués molt lluny, sinó la foscor que l'envolta, i que això la converteix, deia ella, en una mena de bot salvavides del qual nosaltres en som la tripulació, no? Per tant, tot això m'ha fet pensar molt. Com pots continuar amb la teva vida després d'aquesta macroaventura? Com tornar a la quotidianitat i al mateix temps, que important que és aquesta quotidianitat?
Mm-hmm. Doncs a veure, utilitzant els astronautes com a excusa, però es pot servir per qualsevol que hagi aconseguit el seu màxim objectiu a la vida, total. Després, com què? Continues amb la teva vida, no? Com continues motivant-te per fer coses que ja no seran igual de motivadores que aquesta que t'ha estat allò, el caramelet que veies al final d'un trajecte que pot ser més o menys llarg.
Clar, jo crec... hola, Llucia.
Què tal, com estàs?
Ja parlàvem massa.
Retrobar-nos. Jo crec que és interessant, no, això que planteja, perquè evidentment hi ha amb els astronautes aquest efecte, no, aquest overview que ella explicava, que és com aquest xoc de perspectiva i aquesta sensació, doncs, de que veus el planeta, no, que és com algo allò petitó, algo fràgil, que d'alguna forma és com que tens la sensació d'un canvi de dimensió, un canvi d'escala, no, d'allò que és important, allò que no, qui ets tu en la immensitat de l'univers. Per tant, evidentment, hi ha tot aquest xoc que abans, la Llucia deia, i segurament abans no els havien preparat per fer front a això, però ara, igual que amb els esportistes d'èlit o igual, doncs, que amb altres persones, que també aconsegueixen aquests grans reptes, es prepara com aquests processos de readaptació, de reconnexió amb aquesta vida més quotidiana, sobretot amb aquells que estan com molt enfocats en un objectiu, en una meta, i quan l'aconsegueixes això, després què passa, no? Llavors, el després què passa, evidentment ho pots treballar al després, però sobretot perquè et puguis tenir una bona reconnexió, has d'haver fet aquesta feina prèvia, de tenir clar què és important i què no a la vida. De fet, amb aquestes experiències, i sobretot les persones, doncs en aquest cas astronautes, però gent que té, abans parlàveu d'objectius més com a esportistes, però gent que, per exemple, agafa una etapa de la seva vida i se'n va a viatjar pel món, també canvia la perspectiva. I aquí hi ha com un moviment que sents que els teus valors profunds, tot allò que sobretot també té a veure amb algú molt existencial, es mobilitza i algú canvia dins teu, no? I aquí per això és tan important ser conscient de les coses petites de la vida, tot i que sembli allò el que sempre es diu, però és important perquè és el que et permeten agafar també la mesura quan d'alguna forma surts d'aquesta mesura més convencional, on poder tornar. Ha fet això de tornar a casa, no? En aquesta quotidianitat, aquest ritme diari, al final s'ha d'entendre com algú fins i tot desitjable. Per això ells estan fora, però també tenen ganes de tornar, perquè això també s'ha treballat abans, perquè si no, al final és el que dèieu, tot perd sentit, i si perd sentit el lloc on has de retornar aquesta quotidianitat, al final és difícil reconnectar-te, no?
Jo no ho veig tan difícil. No,
eh? Pam, ja està. Llucia, sí, gràcies. El teu tema no motiva't gaire.
No. Bueno, segurament ho és. No. Segurament ho és, i hi ha molta frustració i molta depressió i el que vulguis, però francament, és a dir, com deia ara l'Alba, tu te'n vas de viatge, fas un gran viatge, una gran aventura, i descobreixes Amèrica, o el que sigui, la Lluna, la Mart, el que sigui, un cop tornes, ja t'ha canviat la perspectiva, i per tant el fet d'haver canviat el canvi de perspectiva no és perquè físicament estàs en una altra perspectiva, sinó perquè tu ja psicològicament, mentalment, espiritualment ja estàs en una altra perspectiva, ja veus les coses diferents, ja això em sembla que és molt més aprofitable, més que no pas motiu de depressió, em sembla.
Jordi, però hi ha la preparació prèvia, saps allò de dir, ostres, faré això, no? I t'entrenes, i de sobte sí. Ja ho has aconseguit, tot ha anat bé, llavors què? No hi haurà res més espectacular que això. O sigui, mai més de la teva vida te tornarà a passar una cosa semblant.
D'acord, i què? Vull dir, no serà tan espectacular, però pots fer servir aquesta experiència per moltes altres coses, i després, escolta, de veritat, vols quedar-t'hi? És a dir, tu penses quedar? És a dir, aquí tenim la sort que quan estem tocant de peus a terra mirem cap amunt i el cel és blau. I aquesta gent s'ha trobat que no, escolta, és que darrere el blau tot és absolutament negre i no s'hi pot respirar, hi ha un silenci absolut i no hi ha ni aire. Dius, bueno, escolta, vols dir? Sí? No, no, no. Segur que ho enyores, això? I després també pensar en la gent que ha volgut ser astronauta i no ha pogut. És a dir, que això també és una frustració. Que és, és a dir, hi ha un moment que també t'arriba una edat que dius, jo el que segur que ja no seré és astronauta. I això també és una cosa que també frustra. És a dir, de veritat, és apassionant, com ho explicava la Llucia, és apassionant perquè és un fenomen psicològic que deu ser molt curiós, de dir, ostres, tu, realment he anat molt lluny i ara allò que sento tocar de peus a terra, aterrar i mirar les coses més petites pot ser un procés molt interessant, gairebé novel·lístic, i gairebé de pel·lícula.
Hi ha gent que té una mena de depressió quan torna de les vacances.
Sí.
O quan acaba un llibre.
He estat 10 dies fora de viatge i quan tornes estàs un parell de dies que dius un dia també que estava de vacances.
Bueno, o quan has acabat un llibre, no, Llucia? Quan has acabat una novel·la.
I la gent que quan canvia d'escola també passa un dol, no? És a dir, jo la veritat és que a mi, jo no relativitzaria tant com en Jordi. És a dir, crec que realment hi ha una qüestió molt transcendental, no? És a dir, si realment ho penses, si realment penses que estàs en l'espai i que veus la Terra, que és el teu hàbitat, i allà on hi és tot el teu des de fora, a mi em sembla que emocionalment ha de ser molt bèstia i que, per tant, t'han de preparar per veure-ho i per tornar-ho. És a dir, a mi, jo segur que no aniré a la Lluna perquè no estaré mai preparada emocionalment ni per anar-hi ni per tornar. Perquè em sembla que tornar també, és a dir, bueno, quina importància té totes les converses que pugui tenir a partir d'ara si jo he estat i he vist la Terra des de fora. No? És a dir, jo crec que té molta transcendència i a mi emocionalment segur que m'haurien d'haver preparat molt perquè entenc que el que tot es pugui relativitzar, no? I que llavors que has d'estar molt ben preparat de coco, per no relativitzar les qüestions més mundanes, no? Les converses més mundanes, el penjar-te un cafè amb llet, anar a la plaça Catalunya, sabent que tu la plaça Catalunya l'has vist, no? Llavors jo crec que sí que té transcendència, però també em sembla que el punt de racionalitat amb el que han d'actuar totes aquestes persones ha de ser una cosa molt sòlida, no? Perquè segurament amb totes les professions, no? Quan tu arribes realment a tenir una gran expertesa o estar en un moment que de petit no t'ho hauries imaginat mai, quan això desapareix, no? Quan, fixeu-vos que també els famosos quan deixen de ser famosos, la gent que té una trajectòria professional espectacular quan deixa de ser...
Recordo que als Estats Units hi va haver molt de debat de què passaria amb Barack Obama quan va deixar de ser president perquè era un expresident molt jove.
Exacte, i és que jo anava a
passar... Li queden molts anys encara per davant.
Sí,
però què farem amb un expresident com Barack Obama que té encara molts anys de trajectòria i que, per tant, alguna cosa haurà de fer aquest senyor, no?
És que jo volia parlar també d'això de l'edat. És a dir, jo crec que una de les avantatges de fer-se gran és que precisament el valor de la quotidianitat que estem parlant s'amplifica, no? És a dir, quan ets jove tens molta pressa, tot necessites que passi molt ràpid, etcètera. I després hi ha un dia que dius, ostres, no, anem a gaudir d'aquest cafè amb llet
i una cosa rere l'altra.
Exacte, i una cosa rere l'altra, no? I que crec que l'edat afavoreix a ser molt conscient del valor que té la quotidianitat.
Bueno, i que aquest síndrome és post-missió, post-vacances,
Sí.
També són processos naturals i també s'han de conèixer per sostenir-los, perquè pot ser que tinguis aquesta sensació de tristesa, de buidor, de dir, ostres, ara m'he de redefinir els objectius que tinc, i això també va allò que dèiem, de fer aquesta prevenció, perquè no, o sigui, tu pots estar molt enfocat en una carta, però la teva vida no pot ser una única carta, n'has de tenir dos o tres més. Llavors, quan aquesta carta ja l'has fet, en tens altres, i això s'ha de treballar amb temps. El que no pots dir és, ho jugo tota una carta i ja està, volia ser present, però després què més queda? Redefinir-nos també és una capacitat que s'entrena i que jo crec que aquesta gent, no, estan en aquest procés de readaptació que passa per dir, val, jo vull ser astronauta, aquesta carrera espacial tal, però, a més, quan torni, què podré fer?
Per ara ho farem els xinos, ara anem els xinos i ho farem els xinos.
La teoria la teniu molt clara, però vaja, no sé si la pràctica us en sortiríeu igual, això s'hauria de veure. També et diré, Llucia, que tu feies referència a una de les astronautes que ha viatjat, que és la Cristina Koch. Sí. He vist avui que publicant, s'han publicat a xarxes socials i tot plegat, la rebuda que li va fer el seu gos quan va tornar a casa, i això crec que la va reconnectar bastant, eh? Perquè realment el gos la va rebre amb una eufòria descomunal. Si els gossos ja et reben amb una eufòria tremenda quan vas a comprar el pa, que fa 5 minuts que has sortit de casa i quan torna sembla que has tornat de travessar un desert, doncs imagina't si has estat tants dies
a la lluna.
No, no, no
és tot el contrari. A segons quines edats, tot el contrari.
Això m'ha de dir una cosa només. Com tecnològicament ens en podem anar a la Lluna, vale? I anem millorant, i anem ampliant, i ho fem cada vegada millor, i no sé si a Mart, i ja ho veurem, però en canvi l'essència de l'humà segueix preocupat com reaccionarà quan torni a arribar aquí i es trobi la realitat, no? És a dir, que a la base del que som tenim els mateixos problemes que teníem fa 50 anys, fa 100 anys, no? I en canvi tecnològicament no. Tecnològicament podrem fer moltes coses, però en canvi emocionalment...
No hi ha escapatòria.
No hi ha
escapatòria. Sempre tindrem feina, no? Psicòleg.
Veus? Ja està. Tot solucionat. Llucia, gràcies. Bona tarda.
Gràcies. Que vagi molt bé, una ferrada.
Passant 20 minuts de les 3, fem una pausa i de seguida anirem cap a Budapest, a Hongria.
Catalunya migdia. Anatomia de l'esperança, el nou llibre de Francesc Torralba. Un mapa imprescindible per orientar-se en temps d'incertesa. Anatomia de l'esperança, Premi Josep Pla.
Va ser amor a primera vista. El món se li va aturar. La mirada es va quedar suspesa en un instant etern. Un batec i una certesa. Aquell era l'escollit.
I acabat en set. Impossible no enamorar-se'n.
I tu, ja t'has enamorat del teu bitllet? 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi. 2 milions d'euros per bitllet de 5 euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Amb més de 50 milions d'exemplars venuts arreu del món, Brandon Sanderson, el gran mestre de la fantasia moderna, ara també en català.
Rull del mar Maragda és la seva novel·la més entranyable i divertida.
Misteri, màgia i aventures en la que Sanderson considera la millor porta d'entrada al seu univers.
El millor regal de Sant Jordi per totes les edats.
El millor dia del món el tenim nosaltres. Ha arribat el dia sensible de MediaMarkt. Només avui, 13 d'abril, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a MediaMarkt.es i a l'app.
Potser no coneixes el David Foster, però ell és el músic d'estrelles com Whitney Houston o Celine Dion.
En David és un dels millors productors i compositors de tots els temps.
Michael Bublé.
Si sabessin el que sé jo, encara el venerarien més.
O Barbra Streisand. David Foster, la música de les estrelles. Nits sense ficció. Dimarts a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
Per Sant Jordi, Catalunya Ràdio serà un gran aparador.
Portem els nostres programes al Passeig de Gràcia de Barcelona.
Ens veuràs compartir el Dia dels Llibres i les Roses amb els seus protagonistes.
Repassarem l'actualitat i farem la nostra tertúlia de cara al públic.
Viurem al carrer impregnats de l'ambient de Sant Jordi.
A les 7 de la tarda també realitzarem un especial Catalunya Música amb Albert Torrents, Marta Lanau i la col·laboració de Xavier Solà.
I tant!
I des del migdia celebrarem l'aniversari d'ICAT a la fàbrica d'Amp.
Viu el Sant Jordi més musical amb ICAT.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
Per Sant Jordi ens trobarem al Passeig de Gràcia de Barcelona. Ens veiem allà.
Sant Jordi a Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
D'aquí a 7 minuts seran 3:45 de la tarda. Som a Catalunya Migdia amb la Isabel Lleuger, el Jordi Cabré i l'Alba Alfagema. El dia després d'aquesta derrota de Víctor Orbán a les eleccions d'Hongria, s'ha acabat el mandat de Víctor Orbán. Europa respira més tranquil·la i, a més, no ho dissimula. El candidat de l'oposició i gran triomfador a les eleccions, Peter Magyar, ha promès ser un fort aliat de la Unió Europea i de l'OTAN. I deixa així enrere 16 anys de col·laboracionisme del ja exprimer ministre Orbán amb Rússia i també amb l'administració de Donald Trump. La derrota d'Orbán ha estat estrepitosa, o el que és el mateix, el triomf de Magyar, aclaparador. Ha aconseguit una amplíssima majoria absoluta, 138 escons de 199 que té el Parlament hongarès. L'ultradreta d'Orbán s'ha quedat amb només 55 diputats, uns resultats molt minsos, si es té en compte que ha tingut el suport directe i explícit del vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, i també el suport amagat de Vladimir Putin. Anem a Budapest, com dèiem, anem a Hongria, i tenim un enviat especial, el Xavier Vilà. Xavier, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Hi ha hagut moltíssima participació en aquestes eleccions, sí. Uns resultats espectaculars per al partit de Maguiar, que fa 4 dies era un partit residual. Va sortir Orbán ahir a la nit reconeixent que la derrota havia estat dolorosa per ell. A què podem atribuir aquesta derrota d'Orbán?
Mira, l'economia, sobretot. L'alta corrupció també, ara t'ho explico, però pensar que, tot i que aquest país ha anat rebent unes quantitats industrials de diners d'Europa durant els últims anys, Hongria segueix amb un nivell de creixement baixíssim, empobrida, amb una xarxa de negocis clientelar que ha entregat als sectors estratègics a família, amics i a potències estrangeres. Per exemple, un exemple que et puc donar és que tota l'aigua que es consumeix en aquest país la controla França i empreses franceses. I això són coses que Orbán ha anat fent a través de contractes amb amics, a través de persones que són del seu entorn i que ha generat una sensació al carrer de molt desemparament perquè, com et comento, la inflació aquí ha estat alta, els sous no han aconseguit arribar a aquests nivells i la gent ha anat empobrint-se veient com la riquesa del país marxava cap a altres llocs. De tot això, Maguiar n'està parlant ara, ja fa molta estona que està fent una roda informativa a periodistes. És espectacular la imatge, Òscar, perquè darrere té, les he comptat, 18 banderes hongareses sobre el faristol. Per tant, això té un aire de Trump, saps? I amb totes les comparacions que hem anat fent, que després desgranem, si vols, en fi, hi ha uns paral·lelismes. Però a propòsit del tema econòmic que et comentava, Maguiar ha dit que això s'ha acabat, que ara els hongaresos seran els que passaran a tenir el protagonisme que ell els donarà. El podem escoltar.
Volem demanar l'opinió dels ciutadans, fins i tot per coses controvertides. Crec que això donarà una vegada i una altra una mena d'autoritat, una mena de mandat al govern, no per lluitar a Brussel·les, sinó per prendre les millors decisions sempre que sigui possible. Així que continuarem així.
Respecte a això que et deia de l'economia, Òscar, aquí l'economia el 2025 va créixer un 0,4%. Si ho compares amb països veïns, Polònia va créixer un 3,6%, la República Txeca un 2,6%, a més Hongria és el país que més depèn del gas rus, per la qual cosa va ser l'economia més exposada a la crisi del 22 quan Moscou va envair Ucraïna i això va provocar també nivells d'inflació enormes. Els aliments, per exemple, van pujar un 40%, la inflació llavors va ser del 22, en definitiva, una sèrie de circumstàncies que provoquen que la situació econòmica hagi estat tan dolenta que la gent hagi marxat d'Orbán amb un vot de càstig, que després comentem si vols, ha estat fins i tot el de les esquerres que han votat per aquesta opció perquè no volien continuar igual. I Europa, que ja hem escoltat en aquest testimoni sonor de Maguiar, doncs bé, cal no oblidar que ha estat una altra pedra a la sabata del ja primer ministre sortint respecte a la ciutadania. Recordareu aquell Orbán que de jove lluitava contra el comunisme soviètic i que amb els anys s'ha anat transformant en un aliat molt fidel de Moscou. Hem escoltat els últims dies enregistraments molt polèmics del ministre d'Exteriors hongarès enviant informació confidencial del que es discutia a Brussel·les a propòsit de l'adhesió ucraïnesa a la Unió Europea. Per tant, Maguiar ara diu que prou, Europa serà el centre de la seva política i ho deia d'aquesta manera.
Tot hongarès està orgullós de la seva identitat europea i la gent ha vist que, independentment de les mentides que els digui aquest vil poder, la propaganda els renya i acusa la Unió Europea de voler la guerra. Tothom sap que la Unió Europea és un projecte de pau.
Ja veus, vil poder, un llenguatge molt gruixut contra Orbán, i si vols parlem, si hi ha temps, a propòsit del futur que aquí algunes persones creuen que Orbán i el seu entorn haurien de tenir, i aquí demana presó. Per tant, aquí hi ha un ambient molt enrarit de manera interna.
Ara continuem amb el Xavier Vila, que està a Budapest, però afegim a la conversa a la investigadora sènior del CIDOB, experta en Europa, la Carme Colomina. Carme, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Primer, deixa'm preguntar-te, clar, avui unes eleccions a Hongria són portada a tots els diaris, estan ocupant minuts en un informatiu de ràdio i també de televisió. Hongria no és un dels grans països europeus, no és Alemanya, no és França, no és el Regne Unit. Per què havíem d'estar tan pendents d'aquestes eleccions a Hongria?
Bé, perquè la Hongria de Viktor Orbán s'havia convertit en un contrapoder a la Unió Europea. Ocupava tot l'escenari d'oposició i realment era un contrapoder cada vegada més reforçat. Ell no només simbolitza la força d'aquesta Europa il·liberal, sinó que s'havia convertit des dels Estats Units, des de l'administració Trump, en l'estadista que per ells representava el que havia de ser la Unió Europea, i era precisament perquè la política exterior de la Unió Europea s'ha de decidir per unanimitat, era un actor clau que estava bloquejant bona part de l'estratègia i sobretot l'ajuda econòmica i financera que la Unió Europea vol donar a Ucraïna i que està pendent precisament del veto hongarès.
I per això avui Europa no se n'ha amagat, és a dir, normalment en temes interns, diguem-ne, dels països membres de la Unió Europea, les autoritats a Brussel·les sempre passen de puntetes o allò dient, no, això és un afer intern del país. En canvi, avui no ho ha amagat ningú entre els poders de la Unió Europea, que avui tothom està satisfet a Brussel·les.
Exacte, jo crec que això és el que millor reflecteix precisament l'alleujament que hi ha a Brussel·les, tot i que és veritat que Peter Maguiar és una incògnita també a nivell de polítiques europees, però només el canvi de to per com s'havia arribat a enrarir aquesta situació, una situació que, a veure, no ens enganyem, al final Víctor Orbán ha arribat fins on ha arribat perquè bona part de la Unió Europea, dels seus col·legues, dels caps d'estat i de govern, han estat durant molt de temps mirant cap a una altra banda, perquè ha estat 16 anys en el poder, 16 anys de desafiament precisament de l'estat de dret i d'allò que li demanava la Unió Europea, però que en canvi la UE s'ha trobat que no tenia instruments i moltes vegades tampoc voluntat política de poder posar sota pressió a Víctor Orbán. Això havia canviat recentment, precisament una de les primeres decisions que vol fer Peter Maguiar o el nou govern que surti és intentar accelerar les reformes que reclama Brussel·les en el tema de l'estat de dret perquè es desbloquegin els fons europeus que tant necessita Hongria, precisament per aquests problemes econòmics que explicava molt bé el Xavier Vilà. En aquests moments hi ha 17.000 milions d'euros en fons europeus que estan congelats per Hongria i aquesta serà una de les prioritats precisament del nou govern.
Perquè, Xavier, tots teníem clar que Orbán, vaja, aliat de Donald Trump, aliat de Vladimir Putin, contrapoder dins de la Unió Europea, i hi ha gent que pot pensar, home, si ha perdut Orbán, deu ser que ha guanyat algú d'esquerres, diguem-ne. Home, Maguiar no seria d'esquerres, no, Xavier? No, qui és Maguiar?
No, en absolut. Maguiar ha desenvolupat aquest moviment Tissa en 2 anys, però ell era un alt càrrec que enfideix amb el partit d'Orbán abans d'això, i per això et comentava que aquí hi ha molta gent que hem anat parlant durant aquest llarg cap de setmana que diu, jo aposto per això, però jo sóc d'esquerres i jo el fiscalitzaré, jo necessito que Orbán marxi. Hem parlat amb la comunitat homosexual, hem parlat amb gent de petites poblacions que diuen que l'ambient era irrespirable, l'economia, com hem comentat, dolentíssima, però Maguiar no soluciona a priori coses. S'acostaran a Europa? Sí, però sabem que poques coses, però les que sabem són preocupants. L'armatisme és absolut. No hi ha hagut cap periodista en aquesta ciutat a les últimes 72 hores que hagi pogut parlar amb ningú de Tisha. No s'han fet declaracions. Armatisme total. L'opacitat sobre el seu programa és preocupant. Tu vas al programa electoral, són 240 pàgines, però on no es concreta res. I se m'ha escapat el 20, perquè són només 29 persones, 29, les que formen part de Tisha de manera oficial. La resta és voluntari. Per tant, hi ha una temença en aquest país que porta 16 anys veient com Orbán ha fet, diguéssim, del govern la seva empresa familiar pràcticament, que torni a passar això, perquè Maguiar ara haurà de passar comptes amb molt poca gent, aquesta trentena de persones que formen el nucli de Tisha. En conseqüència, moltes incògnites, gent que ha apostat per ell, però conscient de que les coses no estan prou clares i la idea de que com a mínim els acostarà a Europa, però amb moltes incògnites, com et comento, per endavant.
I amb tots aquests dubtes, Carme, tot i això, Europa abraça a Maguiar, eh? O sigui, com de farts, entre cometes, devien estar d'Orbán?
És que Orbán havia portat a la Unió Europea a situacions sense precedents. Recordem que l'últim pressupost comunitari, l'última actualització del pressupost comunitari, que també s'ha d'aprovar per unanimitat. No sé si recordeu que es va aprovar fent coincidir un moment que Orban sortia de la sala, en teoria per anar al lavabo, clarament, i van aprovar per unanimitat els presents al pressupost, perquè ja sabien que si no, no hi havia consens. I, de fet, aquesta evolució que està fent la Unió Europea cada vegada més de cooperacions reforçades, que diuen ells, és a dir, d'aquells que vulguin avançar en l'integració, que ho vagin fent per etapes, per aliances, diguem, flexibles, per geometria variable, tot això estava pensat per poder precisament escapar del veto d'Orban. I a veure, darrere d'Orban s'hi amagaven, doncs podem parlar d'Eslovàquia, hem parlat de l'antic govern d'Eslovènia, hi ha molts altres governs que també jugaven aquesta carta de l'euroscepticisme i que han tingut precisament, no?, el paraigües ideal a Orban, i ara tot això canvia aquesta composició d'equilibris, no?, i d'aliances. Qui ocuparà aquest contrapoder? Perquè l'altre cap, diguem, o l'altre líder de l'extrema dreta europea, d'aquesta dreta més radical, és Giorgia Meloni, i Meloni ha jugat clarament una carta possibilista. Ha sabut mantenir, també perquè representa la tercera economia de l'euro, no?, ha sabut mantenir una posició molt més d'aliada necessària amb les grans capitals europees, que Orban havia jugat a la contra i ha acabat perdent.
Carme Colomina, investigadora senyora del CIDOB, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
A vosaltres, bona tarda.
I Xavier, abans d'acomiadar-te, Budapest avui s'ha llevat amb eufòria, amb alleujament, amb tranquil·litat?
Jo suposo que, Òscar, la ressaca era tan gran que amb tranquil·litat, perquè t'asseguro que ahir la nit, aquí que jugarà a la final de la Champions d'aquí poc,
sí,
jo crec que hi haurà menys ambient llavors que ahir, que on van veure coses absolutament inaudites, com veure un mar, un oceà de jovent cridant russos fora. I, sincerament, a mi em va retornar això als anys 90, amb aquell Orban que lluitava contra la Unió Soviètica. Sembla que la història es repeteix i potser ara estan dormint, perquè, com et comento, van fer molt tard i hi havia una autèntica gernació davant del Parlament.
A veure, que aquí a la taula tinc alguna paraula demanada.
Alba. Hola, una pregunta. Sí. En relació al perfil de Peter Maguiar, no?
Sí, sí.
Estava escoltant, no?, que deia que, evidentment, és com una escissió, no?, estava al mateix partit que Orban, i surt d'allà, però es veu que hi ha com tot un passat d'aquest personatge, que té a veure amb un personatge molt violent, no?, crec que fins i tot amb antecedents per violència familiar o alguna història, o sigui, un perfil bastant complex d'un personatge que sembla que està aprofitant aquesta necessitat, no?, que hi havia la societat no?, d'Hongria, de canvi i de règim, d'acabar amb això que estava, no?, aquesta sensació que ells deien d'asfíxia, però que realment el que deies, no?, sí que és una persona que s'apropa als postulats més europeistes, però tot allò que té a veure amb els drets i llibertats que s'havien anat retallant de forma, no?, cada cop més accelerada, no tinc clar quina proposta fa, i per altra part també si ens pots explicar això d'aquest perfil, d'aquest personatge, que a mi m'ha semblat bastant inquietant, per dir-ho d'alguna manera.
No sé quant temps tenim, breument miraré de fer-ho. Sí. El titular seria: és ben cert que en qüestions d'immigració i drets homosexuals no s'espera que hi hagi grans canvis aquí a Hongria. Serà una línia continuista respecte a Orban, segurament matisada, però continuista. I pel que fa a l'escàndol, en efecte, Peter Maguiar va ser denunciat per un cas d'assetjament a casa seva. És a dir, va maltractar la seva companya sentimental, que en aquell moment era una ministra del govern d'Orban, que va mirar cap a un altre costat quan l'executiu del primer ministre sortint va indultar a un home acusat de pederàstia en un cas especialment violent i desagradable en una escola de menors. Tot això alimenta la idea de que estem davant d'un personatge que moltes de les persones amb les que hem parlat aquí no li veuen l'aigua clara i temen que sigui sortir del foc per caure a les brases. Se'l coneix també per un estil abrasiu, un mal geni molt gran, una irritabilitat absoluta, i a partir d'aquí, doncs, és el que us puc dir que ens han explicat, però aquests casos concrets d'assetjament existeixen i poden servir de precedent per entendre davant de quin tipus de persona estem.
Això és un exemple més d'allò que un és bo o dolent, depèn de què el comparis, eh? I per tant, evidentment no és bo, però en comparació amb Orban s'espera, es desitja que sigui millor, però ho veurem, perquè al final serà la seva política qui l'acabi retratant. Xavier Vilà, des de Budapest, gràcies i bona tarda.
Bona tarda.
Passen 9 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
Catalunya migdia.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Catalunya nit. Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Londres, Quim Olivares, bona nit.
Hola, bona nit.
Iran insisteix que no està negociant amb els Estats Units. Anem cap a Jerusalem, Jordi Brascó.
Seran directament executats a la forca. Ni tan sols caldrà que tots els membres del tribunal hi estiguin d'acord.
Washington, Oriol Serra.
Trump va xutant la pilota endavant i és el primer interessat en poder sortir d'una guerra que se li ha complicat.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Ens allunyem de les estridències.
Catalunya nit.
Notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya migdia.
Quan el sol pica, la butxaca creix. A Bon Preu Esclat Energia. Quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia.
Dissabte, 18 d'abril, Sant Jordi arrenca el suplement.
Llibre de l'amor.
Escalfarem motors pel millor dia de l'any des de la Bacus de la plaça Urquinaona. Vine'ns a veure i saluda els escriptors Carles Rabassa, Natza Ferrer, Eva Baltasar i Regina Rodríguez Sirvent. Amanirem el suplement amb Ànima, el musical que protagonitza Paula Mali al Teatre Tívoli. I tampoc no hi faltarà l'amor de la nostra vida, Maica Navarro.
El suplement, amb Roger Escapa.
Dissabte 18 d'abril, Esperit de Sant Jordi.
A Bacus, Sant Jordi és més.
Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el 18 d'abril. Coneix de prop el campus i els nostres graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, informàtica, intel·ligència artificial, animació, arts digitals, filosofia, política i economia, i ara el nou grau en matemàtiques. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
Aquest Sant Jordi viu la lectura amb El Periódico. Arriba a abril, el suplement literari amb les recomanacions de la Premi Nadal Inés Martín Rodrigo i els experts del Periódico, per trobar els llibres que no sabies que buscaves. I a més, una entrevista exclusiva amb Lucía Soya Sobral, autora de Comeràs Flores. El dissabte 18 d'abril, només amb El Periódico.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 18 minuts seran les 4 de la tarda. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit enviar a judici Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, per 4 delictes. Tràfic d'influències, corrupció en els negocis, malversació de cabals públics i apropiació indeguda. El jutge Peinado diu que hi ha prou indicis per processar-la i afegeix en la seva interlocutòria que no troba un cas similar en democràcia. Ha estat 2 anys investigant la parella del president del govern espanyol a través d'una denúncia de l'organització Ultra Manos Limpias que l'acusava d'aprofitar la seva posició per fer negocis. Les úniques proves aportades eren retalls de premsa, però el jutge Peinado va acceptar el cas. Peinado ha donat un termini de 5 dies a les parts perquè es pronunciïn sobre l'obertura de judici oral. Per tant, podríem dir que Begoña Gómez està ara mateix a un pas de ser jutjada. No sé com ho veieu.
Trobo que tot dependrà de la fortalesa de la prova, que no sembla molt sòlida. No sembla molt sòlida ara per ara. No sé què es trobaran un cop s'obri el judici i què es podrà demostrar i què no, però ara per ara sí que sembla que hi haurà judici, que hi haurà l'escarment, que hi haurà la investigació i que veurem què passa i veurem si el manual de supervivència de Pedro Sánchez en aquest cas serveix o no, que estic segur que sí. Tinc la sensació, tal com pinta i tal com està plantejat les acusacions i de part de qui venen, que és bastant possible que la demanda sigui feble i sigui bàsicament dirigida a fer soroll electoral. Em sembla.
Sí, jo també crec que té una mica d'això, no? I que segurament hi ha una imatge pública de reputació que va molt bé amb un determinat col·lectiu polític, judicial, etc. Però, evidentment, els fonaments per poder-la imputar han de ser uns mínims fonaments, encara que després el resultat no acabi concloent que és culpable de res, no? I aquesta és la pitjor notícia, no? Al final, la reputació és tan fràgil, no? I la reputació personal, la reputació institucional i la reputació política...
Manos Límpies també té una reputació.
Perdona?
Manos Límpies també té una reputació.
Sí, també té una reputació, no? O una mala reputació, no? Però al final, jo sempre que, quan intento explicar que la reputació és molt fràgil i molt volàtil, sempre dono un exemple, no? I és com quan tu estripes un coixí de plomes i totes les plomes comencen a volar. I llavors vols tornar-les a col·locar, no? Sempre n'han quedat
alguna
pel camí.
Alguna queda fora, sí.
Sempre n'han quedat pel camí, no? Llavors, en Jordi, que aquí doncs, tenim el lletrat, no? Presumpció d'innocència, etcètera, 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 però reputacionalment té una trajectòria, molt, molt, molt conseqüent amb les tesis, segurament, també del jutge Peinado. Després ja, i és veritat, no?, com el president Sánchez se'n pot acabar sortint o no, no? Segurament, el que la cultura política està tan enrocada en un tema dreta, progressisme, no progressisme, què passa amb l'esquerra, etc., que vés a saber si quan acabin havent eleccions, si la senyora Begoña Gómez ja ha estat doncs, assentada en el banquillo, quin resultat n'acabin tinguent, no? A mi em sembla sempre que judicialitzar la política és una mala notícia i a la vegada crec que ningú perquè tingui una parella amb una responsabilitat política o siguis qui siguis, et pots eximir de la responsabilitat de la justícia, no? I per tant crec que és aquesta doble vessant que un ha de ser responsable dels seus actes i saber, a més, que quan tens una mirada fiscalitzadora de la societat perquè ets precisament la dona del president del govern, has de vigilar molt què és la teva reputació, no? I no només has de ser impecable, sinó que a més has de semblar-ho, no? Com ens deien. Per tant, sí, hi ha moltes arestes.
I els mecanismes de transparència i rendició de comptes crec absolutament necessaris, no?, en una societat democràtica. El que passa que, com dèieu, al final no estem parlant d'un mecanisme de control, estem parlant de Manos Límpies que construeix una causa amb retalls de diari, amb quelcom que sembla que realment està agafat amb pinces i com aquesta judicialització és una estratègia cada cop més habitual de la dreta i l'extrema dreta, sobretot, i que el que fa també, al final, jo crec que és infligir, tu abans has utilitzat la paraula escarmentar, no? Infligir fins i tot una certa por a la gent que decideixi o que es plantegi entrar en política, perquè ja no va només de tu, a part del teu prestigi, va de tu, però de tots els que estan al teu voltant. I aquesta és una eina que és molt típica i està molt utilitzada per part de l'extrema dreta de generar aquesta por i tenir les aliances, que per mi això és el més preocupant, en l'àmbit judicial, com jutges, com el jutge Peinado, que et compri una causa que dius, però a veure, amb què ens fonamentem, no? Llavors, evidentment, absolutament, mecanismes de control, de fiscalització, però l'altre és que s'està arribant a un punt que gent molt capaç deixa d'entrar en política per por a les conseqüències que pot tenir en la seva vida personal i del seu entorn, val? I per tant tot això jo crec que ens resta molt com a país.
I després jo diria una altra cosa. També hi ha una mirada socialment molt hipòcrita. És a dir, tu, això que deies és absolutament cert, no? És a dir, com gent que té valor, precisament pels riscos que representa aquesta exposició i la responsabilitat que representa, que no està corresposta amb els sous que cobra, segurament, no opten per aquesta opció, per l'opció de dedicar-se a la política, no? Però després hi ha una qüestió socialment, en general, hi ha un reclam de vilipendiar en els personatges públics de manera molt natural. I jo crec que això també és un exercici de responsabilitat de tothom, no? Perquè no només els que són afins o aquells que ideològicament ens agradin tenen dret a ser mirats amb bons ulls, sinó també aquells que no ens agraden també tenen dret a ser mirats amb bons ulls. I això a vegades és un exercici que no tothom fa perquè és molt fàcil. Doncs, clar, alguna cosa deu haver fet si és el representant d'aquest partit polític. Doncs no. Poder no, no? Ens recordem de Ciutadans que hi havia un diputat al Parlament de Catalunya que va dimitir, que em sembla que és en Canyes, no? Si no, no ho dic bé, i que va ser declarat innocent, no?, després, però va haver de dimitir. Vull dir, sempre aquesta mirada, doncs, l'hem de mirar de manera generosa.
Falten 12 minuts per arribar a les 4. Algú de vosaltres està desitjant que s'acabi el programa per anar corrent cap al Sant Jordi a Montjuïc?
No, perquè no tinc entrades. Però
exacte,
sí.
Perquè no tinc entrades, però m'encantaria tenir-ne i no hi he sigut a temps.
Ha de valer molt la pena.
I és que avui comença la seva setmana. Rosalía arriba aquesta nit al Palau Sant Jordi en el que serà el primer dels 4 concerts que farà aquesta setmana dins de la gira a Lux, avui, dimecres, divendres i dissabte. Si res no canvia, la posada en escena dels concerts fets fins ara inclouen una petita orquestra al centre de la pista, l'escenari és una mitja lluna, els concerts duran prop de 2 hores, dividits en 4 actes i amb una barreja musical amb referències a l'òpera, la música electrònica o el flamenc. Ja m'ha dit que teniu moltes ganes de ser-hi i no hi sereu, qui sí que hi serà és el Marc Ruiz, especialista en música a Catalunya Ràdio. Marc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara estàs fent enveja a la gent que tinc aquí a l'estudi.
Sí, sí, perquè serà la segona vegada que la veuré.
Exacte, més a més,
no,
ara,
no,
ara ja estàs sucant-hi para, ja, eh? Sucant-hi para, sí, sí.
Ens ho farem a...
Perquè el Marc va ser a Lió, el que era el primer concert de la gira.
Sí, sí.
Com és un concert de Rosalía? És tan especial com ens podem imaginar els que no hi hem anat mai o els que no hi serem?
Cada gira és absolutament diferent, és un canvi molt radical respecte de l'anterior, i quan penses que no pots superar el que havia fet abans, doncs va i ho fa, bàsicament perquè et canvia les regles del joc, no? En aquest cas, per exemple, crec que Rosalía ha tornat a l'artesania, dona moltíssima importància a les coreografies amb narratives molt marcades. Segur que heu vist la coreografia de la Perla, perquè està per tot arreu penjada, és aquella que juga amb blanc i negre, fent que Rosalía, amb els braços dels ballarins, passi a ser de la Venus de Milo a, per exemple, Venus de Milo, a l'estil d'una pel·li, que és Els somiadors, de Bernardo Bertolucci, doncs passa només amb uns braços a ser la Verge de Guadalupe, tot d'una, no? Això són, doncs això, aquesta importància tan bestial que té de les coreografies i dels efectes físics i teatrals, sense oblidar les pantalles, perquè hi ha un parell de moments en què també són molt importants.
Que Rosalía ja està en una primeríssima divisió de la música mundial, diguem-ne, demostra que hi ha gent des d'ahir al matí fent cua a les portes del Sant Jordi, que hi ha gent que té entrades VIP, que estan citats hores abans que comenci el concert. Quins privilegis els dona als que tenen aquestes entrades VIP i als que fa més de 24 hores que s'estan fent cua al davant del Sant Jordi? Paga la pena?
A veure, suposo que recordaràs que fa com a mínim 20 anys tu podies fer aquesta cua de 24 hores i aleshores obrien les portes, et posaves a córrer i arribaves a davant de tot, no? Sí. Ara això ja no passa tant perquè la pista està dividida. Per tant, és possible que arribis a una tercera part de la pista o fins i tot a la meitat de la pista. En aquest cas, què pots aconseguir si ets dels primers en arribar a l'escenari de la Rosalía? Doncs pot ser que et puguis arrambar al passadís per on ella caminarà cap a l'orquestra, i pot ser que per al camí t'ofereixi el micròfon per cantar amb ella, et saludi o et toqui. I el tema de les entrades VIP, mira, això us ho he buscat. Si us heu gastat 488 euros més despeses, és a dir, més del que vulgui Live Nation, tens dret a una entrada dreta a l'àrea front stage, el que us deia, això és només per VIPs, a davant de tot és només per VIPs, accés exclusiu al VIP lounge, selecció d'aperitius, dues begudes de cortesia, incloent còctels, un fotomató, un stand de merchandise, acreditació oficial VIP i pulsera VIP lounge, playlist exclusiva, pack de merchandise, revista del tour, espelma, llibreta, càmera de fer servir d'aquelles de llançar, oportunitat de compra de merchandise abans que ningú, bla, 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 bla.
Però Rosalía no hi apareix aquí, ni la toques ni la coneixes, eh? No, no.
Aquí no. Sí, no. Habitualment acostuma a haver una cosa que es diu meet and greet, sí, amb grans icones de la música mundials, però en aquest cas no hi és. Si t'estàs gastant això 500 euros i no la veus.
Però pots triar el menjar.
Sí. I un mocktail, he vist.
Molt bé, molt bé. Escolta'm, sempre hi ha hagut una sorpresa en forma d'artista convidat que ha pujat a l'escenari. Hi ha certa secretisme per veure qui puja o qui no puja. A Barcelona podem apostar o no?
A veure, aquí hi ha dues coses. D'una banda, la persona que pot ser que canti amb ella i que pugi a l'escenari, si jo hagués d'apostar per algú, apostaria per la Sílvia Pérez Cruz, perquè posa veus a la Rumba del Perdón. Recordareu també que va haver-hi polèmica, que aquí precisament a Catalunya Ràdio, Estrella Morente es va queixar que només feia veus en aquella cançó i la veu gairebé ni s'identificava, no? Doncs la Sílvia Pérez Cruz també hi surt en aquesta mateixa cançó. Això d'una banda. Seria un punt increïble que hi aparegués l'Escolania de Montserrat, perquè participa en 7 cançons del disc, ja veurem si ho fa o no, ho dubto. Però una altra cosa interessant és qui apareixerà al confessionari. Us parlava abans de les pantalles, eh? Això és una de les coses que passen a la pantalla. Hi ha una mena de confessionari i una persona famosa li confessa coses a la Rosalia. I aquí podria ser, per exemple, hi ha 1000 apostes, eh? Alexis Putellas, per exemple, Bad Gyal, Amaya, Nati Peluso, Samantha Hudson, que hi ha un punt molt xul. Hi ha gent que també diu Julieta, però aquí per demanar tothom diu la seva.
Molt bé. Doncs veurem si hi ha sorpresa o no. Per cert, entre les polèmiques també hi ha hagut la dels fotoperiodistes, que s'han queixat, sobretot ha fet en Jordi Borràs una mica de portaveu, perquè la productora els ha negat l'entrada i els hi ha dit que ja els hi passarà la productora mateixa les fotos perquè tal que les puguin utilitzar i, per tant, no podran fer ells la fotografia com és habitual. Això també és veritat que passa amb alguns d'aquests concerts d'estrelles de la música. No, per això no hem de denunciar que això, home, coarta la llibertat dels periodistes a l'hora de treballar.
Això passa cada cop més. És obvi que això coarta la llibertat dels periodistes a l'hora de treballar, com dius tu. Això, una miqueta, és aquella obsessió de l'artista de controlar absolutament cada detall del seu concert, però també t'està explicant que què passa? Que vols controlar tantíssim la imatge que no confies en que ho faràs bé? O què és el que està passant aquí? O que vulguis controlar tu mateixa, en aquest cas, la Rosalia, la narrativa? No és l'únic artista que ho fa, n'hi ha d'altres, sobretot artistes de fora, també alguns d'aquí, que no només volen controlar i prohibeixen l'accés a periodistes perquè facin la seva feina gràfics, tant de fotografia, però sobretot de televisió. Si parléssiu amb els companys de TV3, veuríeu que no els hi deixen gravar gairebé res. També passa amb l'àudio. Amb l'àudio t'has de confiar amb el que gravin els fans i tu agafar de YouTube so ambient o fer el que puguis per agafar so ambient perquè mai, o gairebé mai, no et deixen... En els de fora no et deixen mai connectar-te a la taula per agafar so. És a dir, que estan coartant la teva feina, això. Tot i que sigui un acte entre cometes privat perquè hi entres pagant, no deixa de ser un acte públic en com diu el Jordi Borràs, doncs en un espai municipal, amb la qual cosa tu tens dret a informar d'una cosa amb tanta rellevància informativa com és un concert de Rosalia, no? Que veiem el que està generant. Per tant, hauríem de poder fer bé la nostra feina, també.
A banda que, òbviament, entrarà molta gent amb telèfon mòbil i, per tant, les imatges de Rosalia sortiran a tot arreu. Per tant, serà impossible per ella controlar la seva imatge.
Qui vulgui saber com és la coreografia de totes i cadascuna de les cançons del concert, ho pot saber. Està tot penjat a internet.
No sé com ho veieu, tot plegat. A veure...
A mi em sembla que és una artista contemporània que ara és això, però serà molt més del que és avui. Crec que, a més, representa precisament que la cultura contemporània no és pura, és híbrida, i ella és híbrida, i crec que a nivell reputacional el que està assolint Rosalia de posar en el mapa qui és, d'on ve, etcètera, etcètera, no es pot pagar. És a dir, crec que realment tenim davant una artista, des de la meva perspectiva, que tot just comença, i crec que l'exposició reputacional del que representa ella, d'on ve i de les seves arrels, que a més les utilitza sempre d'una manera mestissa, crec que és molt interessant i crec que realment no té sostre.
Clar, jo crec que és una això que deies, no? Una artistassa innovadora, creativa. A més, abans ho comentàveu, no? Està fent aquesta orfebreria entre la música, la lletra, la coreografia, no? El component aquest audiovisual. I realment a mi el que m'agrada és que trenca, no? D'alguna forma els clichés, recupera també, a part de la tradició, ara com m'aporta, no? També tota la música clàssica, el jazz, la música tradicional, fa aquesta barreja i ens fa fer un salt que al principi, a més a més, no? Cada cançó és molt diferent i a vegades et costa quan sents un disc, primer dius, i com el puc definir, no? I crec que és molt interessant perquè fa que a nivell artístic ens treu de la nostra zona de confort i crec que és molt interessant. I ara que preguntant, perdona'm, el company que no recordo
el com... Marc Ruiz.
Marc, una pregunta. Totes les persones que porta al confessionari, és que has anat dient noms, sempre són dones o no?
De moment, pel que jo recordi, sí. Ja ha sortit la Quica Nazaret, que també és futbolista del Barça. Soy una pringada, que també és una dona. Xanis, que també és una dona. Aitana, que també és una dona. De moment...
Perquè crec, bueno, també aquest, no? Aquesta cosa feminista també, està bé. Sí, sí.
Jo hi ha una cosa de la Rosalía, jo penso que és molt, molt unànime el reconeixement, i la qualitat és indiscutible, i per tant no hi ha molt més a aportar, però sí que un tema d'actitud, que és el descarament, i és el dir, escolta, jo he triomfat amb aquesta fórmula, en lloc de repenjar-m'hi, faré una cosa totalment diferent i us sorprendré tots, i no només musicalment, sinó també en termes de posar en escena, etc. I em sembla que això té un valor a nivell de valentia, només de valentia, t'agradi molt, t'agradi poc, de valentia i d'energia molt bèstia. Jo recordo, vaig anar a veure-la al Primavera Sound fa 2 o 3 anys, molt escèptic, pensant, jo ara què fas aquí, cabré? A veure el teriyaki...
No ets públic d'això, no?
Això no m'agradarà gens. I els 2 segons em vaig quedar fascinat. Els 2 segons. No és una música que m'entusiasmés en aquell moment, però la posada en escena, l'energia, l'exigència artística i la profunditat que tenia, fins i tot una cosa aparentment tan superficial, em va deixar... preocupat de lo perdut que estava.
Aquella posada en escena era història de la música.
Uh-huh. Molt bèstia, molt bèstia.
Per cert, una altra Rosalía, la Rosalía Ferrer, que és un oient, diu, acabo de tancar la ràdio, em serà difícil viure fins divendres sense spoilers. Per tant, entenc que té entrades per divendres. Per tant, escolta'm, ja li he dit que qualsevol spoiler que li fem no estarà mai a l'alçada del que viurà ella en directe estant allà dins del Sant Jordi. Marc, gaudeixa-ho i ja ens ho explicaràs demà, com queda tot plegat. Gràcies.
I aquesta nit.
I aquesta nit també, el Catalunya Nit. Correcte. Doncs el Marc Ruiz, que viurà en directe aquest primer concert de Rosalía a Barcelona, d'aquests 4 que tindrà avui, dimecres, divendres i dissabte, i que han marcat tota la setmana, i en el que hi ha molta gent que està fent cua a la porta de Sant Jordi des d'ahir al matí. Isabel Lleuger, Jordi Cabré, Alba Alfagema, gràcies a tots tres. Fins
moltes
la pròxima.
Gràcies, bona tarda.
20 segons i seran les 4. 20 segons i saludem el Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio, o sentiu els blocs informatius del 3CAT Info. Fins llavors arribem amb la perla dedicada, per exemple, a Judit Pastor, que és malalta de la Rosalía.